veïns i per les veïnes, òbviament, i perquè els ciutadans de Barcelona ens tornem a reconèixer a la Rambla. La Rambla ha de ser el gran eix cultural de la ciutat i la Via Laietana ha de ser el gran eix econòmic del centre de la ciutat. De fet, ja hi ha anuncis, algunes empreses que estan instal·lant en aquests moments a la Via Laietana. I, per tant, eix econòmic Via Laietana, eix cultural Rambles, però no podíem, jo crec que no es podem permetre tenir obertes les Rambles 6 anys.
Vale.
I, per tant, aquest serà... És una obra...
Complicada.
Complicada, molt complicada i molt sensible. Perquè no només és fer la... diguem-ne, la cirurgia i l'urbanisme morfològic de la reforma, és mantenir l'esperit de la Rambla, alhora. Que això és molt més difícil, més útil. Però ens ha de permetre que això generi una dinàmica a l'entorn de la Rambla, banda i banda, que uneixi els barris, per cert, i que els barcelonins tinguem, per començar, l'oferta cultural que atraigui els visitants de nou a la Rambla.
Hi ha una, canviant de tema, hi ha una plataforma... No existeix aquesta plataforma, però segurament l'hauré de fundar, que és la plataforma de prou ja amb els plataners, els que tenim... els que quan sortim al carrer comencem a estornudar a partir de la primavera. És un gran debat a Barcelona sobre el tema del polen i dels plataners.
Però vostè sap que... Vostè sap l'amor que li té la gent als arbres?
No, si jo estic a favor dels arbres.
No, a l'arbre que tens davant de casa.
Ah.
Jo m'he trobat a molts barris veïns que li deia, home... els plataners, passa això... Aquest arbre no me'l toqueu, que porto aquí tota la vida, el meu avi ja el veia...
Va,
el meu
pare continuarem estornudant, doncs, val.
I aleshores, no, home, el que s'està fent, com vostè sap, és plantar, diguem-ne, espècies o variants que no siguin plataners i que, no, sobretot amb el tema del pol·len, que a més és una al·lèrgia que va creixent a més gent, però tocar un arbre en aquesta ciutat, afortunadament, ho dic afortunadament, és com tocar una història, una part de la història d'un barri o d'una família, no?
Del tema de l'habitatge, les Superilles, de Consell de Cent, Rocafort, Comte Borrell, Girona, han fet encarir un 11% els lloguers dels seus veïns. Vostè està a favor de continuar construint Superilles? En farà de noves?
No, jo vaig dir en el meu programa electoral que nosaltres no estem a favor de fer 22 eixos verds que són la Superilla. Nosaltres no estem d'acord, no ho farem. Què farem?
Els que estan fets fins ara no es tocaran, ja,
d'acord. Evidentment, jo crec que ningú amb sentit comú plantejaria desfer una obra que quan la veus funcionant i la veus en marxa, doncs la gent l'està gaudint, d'altra banda, perquè al final pacificar un carrer té aquest avantatge, no? Què és el que vaig plantejar en campanya i què és el que farem durant el mandat? Recuperarem el projecte d'interiors d'illa, és a dir, de tornar a fer jardins dins de les illes de l'Eixample. A l'etapa socialista en vam fer 42. En tenim en cartera 30 possibles. I en aquest mandat en volem fer 15. És a dir, guanyar verd allà on la morfologia de l'Eixample ho permet d'una forma natural i per al qual fou concebut en el seu dia, pel propi Cerdà, no? I més... tornar a fer, o posar més verd a la ciutat, en places que algunes són dures, plantar més, és a dir, incrementar el verd. Per què? Perquè la ciutat ha de tenir, té l'objectiu de que el 2030 ha de ser neutre en emissions. I això vol dir que hem d'electrificar la ciutat, més punts de recàrrega, ara en tenim 900, l'objectiu és arribar als 2.300 aquí dos anys, augmentar, insisteixo, els punts de recàrrega, perquè si no és impossible que la gent es canvi el cotxe elèctric a la ciutat. I dos, augmentar el verd, que és el que compensa les emissions de CO2. I, per tant, la nostra previsió són 100 hectàrees de verd a banda de les 15 interiors d'illa que volem fer.
Parlant de les entrades i sortides de Barcelona, el Pere Mas és especialista en fotografiar-nos a l'entrada per la Via Augusta. Hi ha molta gent que es queixa que per carril bici col·lapsa una de les artèries principals de la ciutat. Mantindrà el carril bici o el retirarà en aquesta zona?
Miri, nosaltres reavaluarem el de la Via Augusta.
Revaluarem vol dir?
Que hem de tornar a avaluar.
Sí, ja.
Quin és?
Ah, això, fins aquí.
Bueno, vostè, jo li revaluarem. No, jo li revaluarem. Vol dir? I vol dir què vol dir? Doncs que tornarem a avaluar.
Ja, fins aquí ho puc arribar,
Que tornarem, tornarem a avaluar vol dir que hem de... veure, jo no he vist els estudis tècnics, jo els vull veure, els vol veure els meus serveis tècnics, per veure com en totes les implantacions de carrils bici hem de veure el cost-benefici, és a dir, què guanyes i què perds. Hi ha un carril bici, per exemple, que ningú en parla perquè ja viu més gent o viu menys gent important, com és el passeig de la Zona Franca, on també hi ha moltes queixes, perquè són carrils que estan enganxats a les voreres i dificulten molt, doncs, per exemple, tirar la brossa. No?
I què farà allà?
Allà la idea és posar-los al mig.
Al mig del, de la,
del passeig.
Del passeig.
Model passeig de Sant Joan. Uh-huh. Això ja ho hem fet. I, per tant, hi ha algunes actuacions d'aquestes que es revisaran, però amb l'objectiu de que la ciutat sigui ciclable. Tampoc ningú s'equivoqui. Sí, no anem enrere. No, no, el que passa és que s'ha de millorar i s'ha de fer millor, i en alguns casos no passa res. No passa res, rectificar, no passa res. És a dir, jo amb això sempre sóc molt clar i molt pragmàtic. Jo crec que quan tu endegues una política pública, si no s'obre encara molt més, i veus que no dona els resultats que obtens, has de corregir.
Li preguntava per un tema de carrils bicis, de hi ha una difícil convivència ara en segons quines zones entre gent que camina, gent que va en bicicleta, gent que va en patinet. Clar, la regulació que hi ha pels patinets elèctrics és suficient? Si cal apujar les multes per no putecar, circular per sobre de la velocitat promesa,
li dic una paraula, sí. Civisme.
Ja, però
civisme, és a dir, una de les meves propostes, i jo diria quasi de les meves preocupacions més importants, és recuperar el civisme a la ciutat. És a dir, l'Ajuntament no pot posar ni un guàrdia ni un operari de la neteja darrere de cada ciutadà. Aquí s'ha d'apel·lar al compliment de les normes a la ciutat, s'han de conèixer les normes de la ciutat i s'han de dir que s'han de complir les normes de la ciutat i s'ha de dir que no complir les normes de convivència a la ciutat comporta sancions. Que en alguns casos haurem de revisar, segurament. Per exemple, vostè em diu, patinets, no hi havia regulació. No hi havia regulació. Si van arribar, les plataformes de patinets van arribar a la ciutat sense regular. Jo estava l'any 19, teníem l'àmbit de la mobilitat, va venir una gran empresa multinacional americana dient que portaria 10.000 patinets a la ciutat. I els hi van dir que no. I malgrat que els hi van dir que no, les van portar. I els vam dir, doncs, seran requisades i aniran al dipòsit municipal. I en aquell moment vam prendre una decisió que avui, amb el temps, es veu que va ser pionera, que és que a Barcelona no tenim patinets de sharing. Vostès se'n van a París i veuen que hi ha hagut un referèndum, vostès se'n van a Madrid i veuen que allò és un desori, i vam decidir que no hi hauria patinets de sharing fins que no hi hagués regulació. I el meu compromís és que haver-hi una regulació que serà restrictiva, no contra el patinet com a mitjà de mobilitat,
sí, molt... sharing del patinet.
Efectivament. Com convertir la ciutat en una mena de pista sense regles i sense normes. Jo quan la gent diu els patinets, dic, doncs imagineu-vos si tinguéssim ara 15.000 o 20.000 patinets més a la ciutat. Això es va evitar una decisió que va ser una decisió executiva que s'ha de resoldre, perquè efectivament hi havia, i a més a més hem demanat al Ministeri de l'Interior que regulés, que s'ha de portar casc, que s'ha de tenir una assegurança, que hi ha empreses que ho fan, és a dir, que estigui regulat. Perquè el patinet, el missatge més clar que m'agradaria traslladar a tots els usuaris i usuàries és que el patinet no és una joguina. El patinet és un vehicle, i un vehicle que ha de complir les normes que compleixen tots els vehicles.
Vostè anava amb moto.
Sí, encara vaig.
Encara va amb moto.
Moto elèctrica.
Moto elèctrica. Carril bus, a favor o en contra que vagin les motos pel carril bus? En contra. No aniran pel carril bus en cap de les maneres,
No, però no poden anar. Sí, nosaltres tenim... Jo sóc motero, Nosaltres tenim 350.000 motos a la ciutat.
Que és una cosa que ens sorprèn comparativament amb Madrid, per exemple.
No, amb qualsevol ciutat europea. Som la ciutat d'Europa amb més densitat. Nosaltres tenim una densitat de població de 15.000 habitants per quilòmetre quadrat, quan Madrid en té 5. I tenim quasi 300.000 motos. Les motos han de circular ja, pels carrils normals. El que sí hem de fer, perquè jo sóc partidari de la moto, jo sóc un ferm partidari de la moto i de la moto elèctrica, que encara és una mica cara, però que anirà baixant de preu, perquè és una forma de mobilitat individual que és ràpida, que és econòmica i que és molt de Barcelona i molt mediterrània. Què hem de fer? Doncs hem de posar més places de pàrquing, per exemple, de motos, que és un dels dèficits que jo com a motero reconec que tenim en aquests moments. Però el respecte al transport públic és sagrat. Sí. I els carrils busos són sagrats. I el senyor Trias mateix, que ell ho explica, va intentar prendre aquesta mesura quan va començar a ser alcalde, es va haver de tirar enrere perquè això baixava la velocitat comercial dels autobusos. I la prioritat a Barcelona ha de continuar sent el transport públic.
Acabarà amb la construcció del tramvia per la Diagonal?
Connectarem el tramvia. Clar.
per tant continuar les obres, fent la connexió del
conjunt. Arribarem fins a Verdaguer i després hem de veure com es fa la connexió, però és evident, és a dir, tenim una infraestructura de quasi 20 quilòmetres de tramvia. Com no s'ha de connectar una infraestructura d'aquestes característiques?
Què té previst fer amb les obres de la Via Laietana? Acabar-les tal com estaven previstes?
Acabar-les, sí, clar, evidentment. Tots.
Quedarà,
això és... Miri, senyor Basté, jo sé que, diguem-ne, que és difícil entendre quan estàs enmig d'unes obres de veure el final. Això és com quan et canvies la cuina o el...
Sí, sí.
O el lavabo, no? Sí. Dius, fan un plano i dius, que xulo que quedarà, no sé què...
Sí, les obres...
Val 100. Ai, a més no és massa car.
No, bueno, acaben 100-200, acaben 3
anys... I et diuen, i aquí un any estarà fet. Molt bé, t'has entusiasmat, ho treus tot, ho buides, comença les obres. Sí. Quan estàs enmig de les obres ja tot ple de pols, que has d'anar a casa de la veïna a dutxar-te, etc. Resulta que et diuen, bueno, costarà una mica més. En lloc de 100 seran 140, però què ha passat? No, és que aquesta rajola, que aquesta tuberia no estava bé, tal. I en lloc d'un any o de 6 mesos seran 10 mesos. I dius, home, però si m'havies dit 6 mesos. Amb l'obra pública, faig aquesta broma, però amb l'obra pública també passa això. És a dir, hi ha desviaments, per què? Per exemple, al carrer Girona ens hem trobat restes arqueològiques. Quan tu trobes una resta arqueològica, has de parar, s'ha de fer una avaluació de patrimoni, i s'ha de... I què passa? Que quan acabes l'obra... quan veus la cuina nova o veus el bany nou, dius, ha valgut la pena. Va. Doncs amb aquestes obres, normalment sí. si has tingut bon gust, dius, va, ha valgut la pena, i se t'oblida, diguem-ne, el... Jo soc molt conscient de les molèsties que han causat i que estan causant en la mobilitat de la ciutat les obres, soc molt conscient, i segurament si s'haguessin escalat d'una altra manera ho haguéssim evitat, o haguéssim esmorteït, perquè és evident que quan hi ha obres a una ciutat, doncs això impacta amb la mobilitat de la ciutat.
Última pregunta sobre... L'última, va? Sobre el tema Barcelona, i després vaig a la publicitat i que ells preguntin. Una cosa. Hi ha hagut molt debat sobre el tema dels 30 per hora. Ho dic perquè els 30 per hora es va ser aprovat per l'antic consistori, però fins i tot el propi antic consistori va dir que a la matinada, en zones, bàsicament, per a les escoles. Anar 30 per hora a les 4 de la matinada per davant de segons quines escoles no té cap sentit.
Obvi.
I llavors què faran?
Obvi. Sí, coses que són òbvies. Nosaltres continuem amb el projecte de Protegim les Escoles. Em sembla que és una de les experiències més innovadores i més positives que hi ha hagut durant aquest període, i per tant nosaltres defensarem aquest programa i el continuarem. Insisteixo, i això era una política impulsada directament pels comuns, però és una molt bona iniciativa, crec que algunes coses s'han de millorar, i crec que efectivament quan s'apliquen aquestes mesures tothom ha de tenir present que és per qüestions de seguretat, per protegir els nens i les nenes, però que efectivament s'ha de tenir present quins són els horaris d'entrada i de sortida per regular les velocitats, això és obvi.
Queda clar, doncs. 10 i 3, un segon, sisplau, i de seguida preguntaré a ells.
Perdó, ja sé que acabem de començar el concert, però és que me n'he d'anar. M'he deixat engegar l'aire condicionat de casa?
Que res no t'espatlli el dia ni el mes. Posa-hi una i tu a l'aire de casa teva o del teu negoci, controla'l des d'on siguis i comença a estalviar. Tan fàcil com instal·lar-lo tu o el teu instal·lador de confiança. Disponible a Amazon. Aidu, d'Aizone.
Sabies que el tabac és el responsable del 90% dels càncers de pulmó? A més, són asimptomàtics i per això la majoria de vegades es diagnostiquen tard. Cetires Tires llança un programa de detecció precoç de càncer de pulmó amb el TAC de baixa dosi com a prova central. Inspirat en plans de prevenció europeus desenvolupats amb èxit, és la forma d'anticipar-se al càncer més letal. Cetires Tires, precisió per a la teva tranquil·litat. Informa-te'n a cetir.com.
Viatges d'anada a les Balears. I ho sentim molt, també de tornada. Cotxe, bicicleta, família, mascotes. L'estiu viatge a GNB. Sortides des de Barcelona i València fins a Mallorca, Menorca i a Eivissa. Reserva a gnb.com o a la teva agència de viatges.
A Brico Depot estem d'aniversari. Fem 20 anys i volem celebrar-ho amb els nostres clients excel·lents i amb un jardí a preus excel·lents. Només aquest 20 de juny gaudeix d'un 20% de descompte en jardí. No t'ho pots perdre. Recorda, només el dimarts 20 de juny. Només a la teva botiga i a bricodepot.es.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat a la parella. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. Únic centre a Girona especialitzat en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
Fongas. Pots reformar o viure l'experiència Fongas que comença a les nostres 4 exposicions. Inspira't i descobreix les darreres novetats en disseny de banys i cuines amb materials que són tendència. Parking gratuït a totes les nostres exposicions Fongas de Barcelona, Terrassa, Sabadell i ara també Granollers. Visita'ns a fongas.com i a les xarxes. Fongas.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
El més nou d'Apple és a punt d'arribar a Barcelona. Un espai totalment renovat i espectacular en el que veure i provar tots els productes d'Apple. Gran inauguració de la nova Catwin Apple Premium Partner al carrer Muntaner 334. Hi haurà sortejos, regals i més sorpreses. T'esperem aquest dijous 22 a les 7 de la tarda.
Arriba la 8a ruta Alcarràs amb Fruit, una activitat lligada a les rutes Alcarràs Florit que complementa l'oferta turística de la vila.
El dissabte 1 de juliol a 9:15 esmorzar típic alcarrasí. Després, breu explicació dels tècnics, torn de collir la caixa de fruita, visita a l'agrobotiga i al final, al Centre Cultural Lo Casino, es lliuraran els premis del 10è concurs d'Instagram Alcarràs Florit.
Més informació i preus al web alcarràs.cat/entrades.
Avui, a la tertúlia, amb el professor de la Universitat de Santiago de Compostela, Anton Losada, el filòsof Bernat de Déu, l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Toni Aira i Isabel García Pagán. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
10:17, Anton Losada, en una llau de generositat, ens diu Cedo mi turno a la gent de Barcelona. Per tant, tenim... Hauria de dir 10 per tu, 5 minuts tenim.
Tots per mi?
No, no, total, 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 Toni.
Endavant, Toni Aira, va.
Bé, bon dia, alcalde Collboni, i enhorabona per l'elecció. Ha fet una elecció, bon dia, ha fet Toni. Una primera entrada interessant, que és admetre una debilitat. Pensem que tenim al govern de Catalunya, això, un govern amb 33 diputats de 135, i a l'Ajuntament de Barcelona un govern de 10 de 41. Però, com a mínim, vostè admet la debilitat. A partir d'aquí, pregunta, tindria moltes, però ho faig una només pels 10 minuts. Vostè diu que no hi ha hagut un pacte, un acord. La pregunta que ens podem fer ara als barcelonins és, llavors, si s'ha pactat sense programa, i en tot cas, quin serà aquest programa ara mateix, i si s'ha pactat només per treure Xavier Trias, i llavors quin programa serà, perquè vostè parla molt de seguretat, i això està bé, però clar, tot això que ens
programa,
ha defensat avui
podrà ser? El programa del nou alcalde és el programa del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Això durant 4 anys?
És el problema amb el qual jo vaig concórrer a les eleccions. És el meu... Fixi's que totes les preguntes que m'ha fet el senyor Basté coincideixen fil per randa amb els meus compromisos electorals. A partir d'aquí, senyor Aira, i vostè ho sap millor que jo, que sap molt més de política que jo.
No, pot comptar.
Quan algú està en minoria, té un plantejament i un programa, que és el del PSC, que és un partit progressista, que és un partit que té les mesures que ha explicat sobre creixement econòmic, sobre justícia social i protecció de drets socials, sobre lleialtat institucional, que tirarem endavant a la mesura que tingui els suports, òbviament, de la resta de grups. Això és obvi. Mm-hmm. Però el programa que s'ha votat i el color que s'ha votat és alcalde socialista i projecte del PSC i programa del PSC. Per una persona d'una altra manera.
Bé, bon dia.
Bon dia, Bernat.
Felicitats. Jo com a procés de Barcelona doncs tindria moltíssimes preguntes.
Conec la teva
obsessió. Sí, sí.
I a més com a veí de Ciutat Vella encara en tindria més. Per cert, quin regidor em toca?
Albert Batller.
Molt bé, noves cares. Necessitem noves cares a la política.
Et sembla correcte o...?
És consorci de l'Ateneu, llavors parlar dels consorcis...
Malament. Ara!
Home, em sembla un polític experimentat
i que
toca el tema de la seguretat que el necessitem. Jo et volia preguntar una cosa molt xorra, i és que, perquè els companys en saben molt més de tot, i és que jo suposo que dissabte va ser un dels dies més feliços de la teva vida, perquè suposo que és l'alcalde de la teva ciutat. Els barcelonins compartim una cosa tots, i és que som el millor alcalde de la ciutat.
Sí, passa com el futbol.
Afortunadament.
I no et vaig veure content?
Home, perquè jo crec que és evident que les circumstàncies en les que tots són persones, eh? Tots són persones.
Però vull dir, estaves, no sé, home, especialment...
Perquè va ser un plenari complicat. Jo no amagaré el que és obvi que va passar. I són persones, i hi ha sentiments. Jo estic molt content, estic molt orgullós, tinc moltes ganes, tinc molta empenta, tinc moltíssimes idees, conec molta gent que farà possibles aquestes idees. Estic convençut que ens en sortirem i que serà una brillant etapa de la ciutat de Barcelona... Però aquell dia no va ser agradable, és evident, no?
Isabel García Pagant.
Fem un cafè un dia per parlar de Sant
Vale.
Miguel, eh? Que a més som veïns, estàs a prop.
No. Ah, bueno, sí, clar.
Estàs a prop
sí. Laboralment. Isabel.
Isabel.
Bon dia,
alcalde. Bon dia.
L'alcalde ha defensat el seu nomenament com a legítim, és evident, però la decisió que van prendre els grups al ple municipal del dissabte doncs respon a determinats interessos i també té conseqüències sobre la coherència que poden tenir les polítiques que porti endavant vostè com a alcalde en els propers mesos. Creu que té efecte, o sigui, que el seu mandat neix amb certa... No voldria dir taca, però sí amb certa rèmora que ve vinguda per aquests canvis d'opinió que han tingut els que fins ara eren els seus socis i els quals vostè ofereix tornar a governar?
Miri, Isabel, en aquest moment s'està negociant la Diputació de Barcelona. Negociant la composició i la governació de la ciutat de Barcelona. Jo he defensat que s'acordi amb Junts per Catalunya. Perquè crec que és la millor solució de la governabilitat de la Diputació, perquè dona continuïtat al jo he estat vicepresident primer de la Diputació, ha funcionat, i una cosa que funciona no s'ha de canviar. És a dir, és la millor prova que en política, un cop passes una etapa i té un resultat, doncs has de ser pràctic, has de mirar per les institucions, has de mirar per la governabilitat, has de mirar, en aquest cas, per servir els ajuntaments a la Diputació de Barcelona, i a mi em sembla, no ho porto jo, no ho decideixo jo em dedico a fer d'alcalde, però la meva opinió és que el més normal i el més coherent seria continuar amb la coalició amb Junts per Catalunya a la Diputació de Barcelona.
És curiós que coincideixi amb Xavier Trias en aquest diagnòstic. Llavors no sé si quan se'ls passi l'emprenyament poden
amb l'alcalde. Aviam, la gent que no és de Barcelona, Joan López Alegre i Pere Mas, és a dir, Mataró i Matadepera.
Jo faré dues preguntes de Barcelona. La primera, la sentència europea, el tema d'Uber...
Una, que ha de marxar. Mira, doncs. No, pel Civato...
Perdona, ens ho han fet a sobre, jo li faria 25
preguntes. Civato,
li ha fet una.
Jo anava a dir dues frases sense preàmbul, el donava per felicitat i per abraçat amb el seu permís. Però, una, li volia preguntar, la sentència europea i el tema d'Uber... Això és un marrón per l'Ajuntament. Com ho gestionarà? Ja que en puc fer una, em quedo amb aquesta.
No, si vols l'altra, fer-la ràpid, sisplau.
La segona és, escolti, hi ha una sèrie de coses que no són de la competència de l'Ajuntament, però que són en aquests moments una preocupació pels ciutadans de Barcelona. Per exemple, el tema de Rodalies, l'estació de Sants... Uh-huh. Què passa si hi ha un canvi de govern a Madrid? I això vostè com ho gestionarà?
Primera resposta. Jo sóc un gran defensor del servei públic del taxi. I crec que és un servei públic que s'ha de protegir. I jo puc discrepar de sentències i puc discrepar fins i tot de legislacions europees, que evidentment s'acataran i es compliran. Però jo crec que el servei públic del taxi és allò que identifica una mobilitat de qualitat i una mobilitat que s'ha de protegir a la nostra ciutat. I a més afegeixo, jo intentaré, en la mesura de les meves possibilitats i de les nostres competències, evitar les conseqüències negatives de les economies de plataforma, que estan fonamentades normalment amb la precarització de les condicions laborals i normalment també de la poca qualitat en el servei. Jo no vull una ciutat a l'americana ni a l'asiàtica, jo vull una ciutat europea que garanteix els drets socials, que garanteix les condicions laborals i que garanteix els serveis, els productes de qualitat als ciutadans.
Però Londres o París tenen Uber.
Bueno, doncs tenen el seu model, però Barcelona té dret a tenir el seu model.
Són europees, eh?
Barcelona té dret a tenir el seu model econòmic. I hi ha un gran consens a la ciutat que les conseqüències de l'economia de plataforma, la conseqüència immediata és precarització de les condicions de treball i no compliment dels estàndards de qualitat dels serveis. I, per tant, és la meva posició com a alcalde. Jo som molt conscient de les competències que té l'Ajuntament i, evidentment, qualsevol sentència judicial, de l'ordre que sigui, es complirà. Però aquest és el meu plantejament.
Val. Pere, vols dir alguna cosa breu?
Bueno, sí.
Si no, no.
Sí. No, jo el vull felicitar també a l'alcalde.
D'acord, felicitat, però, que d'endavant, endavant, pregunta.
Com es diu, ara s'ha de ser molt pro, però no t'ho prenguis malament, eh, Jaume, i no és un cinisme, de sortir de l'alcaldia fa 6 mesos, estar-se apunyalant tota la campanya electoral amb el Colau, guanyar per un mes de la Colau, acabar sent alcalde i matar la Colau i el Trias en tota aquesta maniobra.
O sigui, bueno, no, jo no faria servir aquestes expressions.
No, com a resultat tan... final. No, i al final ets alcalde, que és
aquestes,
el que volies.
Aquestes expressions tan...
No, políticament, no volia d'això. Però dir que s'ha de ser molt pro. I s'ha de saber tocar bé les palanques de poder. La pregunta és, et veus regidors? És molt difícil governar la ciutat, pressupostos, ja s'ha dit. Et veus més acabant incorporant els comuns, potser incorporant a Junts, o fent una geometria variable i anar... els uns, els altres, els uns, els altres.
Jo espero que hi hagi una majoria suficient per fer governable la ciutat. I és obvi i raonable pensar que més endavant doncs, hi haurà la possibilitat de parlar, d'ampliar el govern. I és obvi també que el meu plantejament, i vaig a les meves declaracions del dijous, de la setmana passada, que és que jo vaig fer una oferta a Barcelona en Comú d'incorporar-se a un govern. Això és el que vaig dir públicament.
Avui ens ha acompanyat Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona. Hem parlat de tot, de tota la ciutat. Encara ens quedarien molts temes. Agafarà algun dia de festa o no?
No m'ho pregunti, senyor Basté, perquè això em poso... no, de moment no.
De moment no. La revella...
Miri, jo tenia una revella, tenia dos models de revella, una sent alcalde i una altra no sent alcalde.
També com el carter, com el que havia de dir.
Com les carpetes.
Per tant, aquesta vol dir que no hi haurà revella, no?
Aquesta, sí, home, perquè no hauria de revella, no?
Home, perquè m'ha dit que una
no...
Jo vaig al supermercat, jo vaig a les escombraries, jo vaig a veure la meva mare...
Vostè cuina molt bé.
Jo cuino pels meus amics, jo agafo la moto i me'n vaig a dinar al sopar amb els amics, ho he fet ja sent alcalde, jo intentaré... És evident que la institució i la meva condició d'alcalde té moltes limitacions, que ara estic descobrint algunes d'elles.
Ah, sí?
Però sí, normal, és normal.
Yeah.
És normal. Però jo intento fer vida el més normal possible i viure on he viscut sempre, amb els meus veïns, i fer la vida el més normal possible perquè no vull perdre el món de vista.
Cuidi'm la ciutat, alcalde, moltes gràcies.
L'estimo tant, a vostè també, eh? Sí. Però...
Qui estima més, a la ciutat?
L'estimo tant a la ciutat, però l'estava mirant amb ell i pensant...
Era molt poètic, la imatge.
L'estimo tant a vostè, però sobretot estimo tant a Barcelona, que faré el millor per Barcelona i em deixaré la pell per fer el millor per Barcelona.
Que sí. Gràcies, alcalde. Són les 10:28, un segon.
Tens una botiga on vens material escolar? Adhereix-te a la campanya del Val Escolar de 100 euros. Al juliol es farà arribar el val per a material escolar a les famílies amb alumnes que el curs vinent facin entre primer i sisè de primària en centres públics o concertats. Si t'hi vols adherir, vés a valescolar.cat. El teu comerç, un impuls per al nou curs. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Com és possible que arribis a casa de treballar i baixis tan feliç al traster, moguis una bicicleta, arrosseguis dues caixes de llibres i aixequis un microones? Ah, per agafar unes xancletes, esclar, sí. On vas tu amb aquestes xancletes, eh? On vas tu?
Arriba el millor moment de l'any. Arriben les vacances. Aquest 1 de juliol, sorteig extraordinari de vacances de Loteria Nacional amb 20 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Quan vols una platja uau, amb un tot inclòs d'aquests de buah i un hotel per arribar i fer, sabem exactament el que necessites. Viatja a República Dominicana i gaudeix de Punta Cana durant 9 dies a l'hotel 5 estrelles amb vol directe des de Barcelona des de 1.050 euros. Més de 50 anys i milions de viatgers fan que parlem viatger. Alcom Viatges. Sabem de viatgers.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Este frigo es asombroso. Like a Bosch. Es que es súper espacioso. Like a Bosch. Tú solo compras muy sencillo. Like a Bosch. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprofita la selecció d'electrodomèstics Bosch amb fins a 200 euros de reforçament. Compra la teva botiga habitual a la nostra web o truca'ns. Bosch.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
25 d'agost de 1924.
I el número de la sort, el...
L'1.
Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR Fundació MAFRE de Barcelona. El dilluns 26 de juny, a la una del migdia, el Vostè Primer visita un espai referent en el camp de la fotografia.
Escolta, que passejarem per l'exposició de la Modotti, que no sabeu qui era Tina Modotti, era una fotògrafa compromesa contra les injustícies socials i actriu de Hollywood, una artistassa, una jefaza.
El dilluns 26 de juny, Vostè Primer, amb Marc Giró, en directe des de les sales d'exposicions del Centre de Fotografia KBR, Fundació MAFRE de Barcelona.
Quina meravella, per favor!
RAC 1. Tots som 1.
Aquestes trucades són incidències reals.
Doncs mira, sóc a la meitat de la peça, no sé dir-te on.
És que jo, el problema és que jo no sé on estic.
Doncs no et sé dir.
En aquests moments, quina assegurança de cotxe triaries? MAFRE 24-7 en acció. Ara, demana la grua des de la teva app i et geolocalitzem a l'instant.
Per dur a terme una revolució, cal una raó. Una que desitgis tant que et faci perdre el cap. Cucla Formentor, una revolució de la A a la Z. Estrena per 280 euros al mes amb MyRenting. Entrada, 7.863 euros. Descobreix-ne més a cupraoficial.es.
Gestel, digui'm.
A veure, és que no ho entenc. Fa una estona que he trucat per donar-me d'alta i ja han vingut.
Esclar, els instal·ladors.
Sí, ja, però és que jo tenia spinning.
Com?
Però com podia imaginar que diríeu que vindríeu i ja heu vingut?
Sí.
Això, ostres, no és normal.
Home.
La fibra de qualitat i el mòbil que t'ofereix Gestel per 43,95 no és normal. Per això, el normal és trucar al 1510.
Cada dia et mous, condueixes, pedales, però sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? Amb l'assistència del RAC, si tens una avaria en cotxe o moto, la reparem al moment o et deixem un vehicle de substitució. I si vas amb bici o patinet, et cobrim si et fas mal o fas mal a algú. Festa del RAC i mou-te amb tota la confiança.
RAC, hi som per ajudar.
Som així. A casa nostra triem l'energia que ens ajuda a fer tot el que volem. Per això tenim Bon Preu Esclat Energia, que ens ofereix els millors preus. I a més, ens dona totes les facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i ens compensen el 100% de la nostra producció. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
Celebra l'arribada de l'estiu amb la selecció dels grans caves de Gourmet La Vanguardia. Mastinell Brut Real Gran Reserva 2011 de la Cava Mastinell. Colet Gran Cuvé 2014 del celler Colet. I Privat Brut Reserva 2020 de celler Privat. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per només 59. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Qui té la paella pel mànec?
En Lluís Gavarró, d'en Matlleu Origen, que juntament amb el seu equip fan les truites a mà i una a una, com tu ho faries a casa. En Matlleu Origen, una manera de fer.
I tu, amb qui te'n vas de vacances? Segur que tens algú amb qui t'encanta gaudir de l'estiu, perquè sempre és millor quan el comparteixes. Qui és el teu estiu? Viatja amb Baleària en ferri de Barcelona a Menorca des de 50 euros. Baleària, la companyia ho és tot.
Diuen que darrere d'un gran pot de l'Eurojackpot hi ha un gran milionari.
Això, i darrere d'un gran milionari?
Doncs què vols que hi hagi? Un...
Ara l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, és més milionari que mai. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i et fem la declaració de la renda amb Tax Down. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Montse Interiors presenten Cases amb ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi.
Descobrirem els secrets dels especialistes, interioristes, artesans i dissenyadors.
Us donarem idees per inspirar-vos, tenir cura de la llar i fer-ne el vostre refugi.
El dilluns, cada 15 dies, Cases amb ànima. Un podcast de RAC més 1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Escolta'ls a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
El perquè de tot plegat.
10 i 35 minuts. Bueno, hem tingut l'alcalde, hem parlat molta estona aquí amb l'alcalde de Barcelona. Jo crec que al matí, quan es va llevar dissabte, no tenia ni punyetera idea que seria l'alcalde, jo crec que ara es troba aquí amb el carro. Però va, novetats. La nova alcaldessa de València, Maria José Català del PP, ja ha pres la primera mesura. Quina? Doncs recuperar la nomenclatura de València en castellà. València.
Sense l'accent.
Sense l'accent. Mm. S'aprovarà avui mateix per via d'urgència la primera junta de govern local. A partir d'ara, la forma oficial podrà ser València o València. Yolanda Díaz diu que no s'ha vetat Irene Montero... Home, sort que no s'ha vetat Irene Montero de les llistes de Sumar.
Ha tropeçat.
Ha
tingut un accident.
Ho ha dit a la SER.
Digue'm una cosa, ¿hubo veto explícito a Irene Montero?
No es nuestro estilo vetar, yo creo que...
Pero ni por su parte ni por ninguno de las otras formaciones que configuran Sumar.
Créame, esto ha sido muy difícil, ha habido renuncias, ha habido, como saben, de todo. Yo quiero poner en valor, además, el trabajo de Irene Montero, vamos, el trabajo de Alberto Garzón, de Jaume Asens, de tantísimas personas que además van a continuar en la política española.
És molt raro això,
També ha criticat que Pedro Sánchez digués que té amics als quals els incomoden les posicions de Podem sobre el feminisme.
Yo no comparto estas afirmaciones y creo que lo que ayer Pedro Sánchez ha hecho es una incorrección, me refiero a sus amigos. Creo que la violencia de género, la violencia machista es muy grave en nuestro país y la afirmación que ha hecho sobre que él tiene amigos, ¿no?, de mi misma edad, que tengo la del presidente del gobierno, y bueno, que no comprenden lo que pasa.
Él decía que había algunos discursos por parte de Irene Montero y de Podemos
que
molestaban a sus amigos.
Yo le he escuchado al señor Sánchez, y quiero decir algo claro. Efectivamente, el feminismo cuestiona la sociedad. Pues ciertamente, por esto es incómodo.
Va. Són les 10:38. Avui aquí en Tor Lozada m'ha de treure de moltes coses, perquè... que és de deixar-me entendre el que està passant. Vull entendre el que està passant. Ell ha dit una cosa molt interessant, que és que, efectivament, hi ha una tornée. Jo crec que se'ls acabaran les ràdios i els mitjans de Madrid. Jo crec que se'ls acabaran, perquè ahir, efectivament, amb l'Aimar Bretos estava el Núñez Feijo, ahir...
És un chiste, hombre.
Sí, amb el Pedro Sánchez estava Onda Cero, ara Yolanda Díaz està una altra vegada a la SER...
Esta noche Sánchez creo que está en Wyoming.
Wyoming, sí, el domingo con Évole. Llavors, clar, és a dir, hòstia, una sensació de buf...
D'ànsia.
Sí.
De ridiculez. No,
que això vol dir que...
Espera, que diu ridiculez.
De ridiculez, hombre, de ridiculez. Entonces es completamente ridículo. O sea, ni es una estrategia, ni es una campaña electoral, ni... Yo, sinceramente, cuando Sánchez adelantó las elecciones, creí que tenía un plan. y que lo hacía para poner en marcha ese plan. Y lo que estoy descubriendo es que no. O sea, no hay plan. No lo hay. O sea, el plan es Nadia Calviño y vamos al hormiguero. Bueno, ¿qué puede salir mal? O sea, los grandes ejes de la campaña son vamos a ir al hormiguero y Nadia Calviño exige un debate económico con el PP. Pero que estamos, de coña. O sea, en Sumar hacen el esfuerzo de quitar a Irene Montero de las listas para que este tema salga de la campaña. El solo sí es sí y tal. Venga, pues vamos a meterlo ahora nosotros otra vez. Pero, ¿qué ridiculez es esta? Pues claro, yo, pues así va Feijóo, ¿no? Paseándose por las radios, como si le hubiera tocado la cabeza a Antonio Machín y estuviera bendecido por los dioses. Y el 23 de julio, pues es un trámite que estamos todos esperando. Bueno, hay que hacerlo, porque no lo podemos hacer antes, pero hay que hacerlo y ya está. Y de momento esto es lo que... es lo que se ve.
Eso da ridiculez.
Sí, lo que
pasa. Es que es absurdo. Es que una cosa es que tú necesites impactos mediáticos, que eso es evidente en la sociedad en la que vivimos. Y otra cosa es que eso, que los impactos, que son un medio, se convierten en un fin. Los impactos mediáticos, el acudir a espacios donde consigues visibilidad y consigues difusión, es un instrumento, no es un fin en sí mismo. Si ayer vas al SINA, vas a decir algo. Y si vas a Ana Rosa o vas a donde sea, pues vas para decir algo. Vas porque quieres transmitir un mensaje, no simplemente porque ir, por ir.
Por eso entonces,
estamos entrando en una estrategia de campaña en la cual el impacto por el impacto.
No, yo tengo una cosa, Antón, vos que tengo una cosa, Antón, el millor fins ara de tot, cada vegada que parlo Zapatero.
Hombre, vamos.
Hasta
renascut.
Sí. O sigui, està renascut.
Bueno, porque habla desde el convencimiento.
Correcto, mira, fa tot el que lo
primero que uno tiene que tener en política... Desde mi punto de vista, ¿eh? Aparte de ser inteligente, muy hábil, ser un poco ególatra y un poco psicópata, eso es así, es convencimiento de lo que dice. Y estar convencido de que esto que estoy diciendo es lo que hay que hacer. Sí, y saber explicarlo, que es lo que Zapatero, efectivamente, ha conseguido.
A Marrera, anaba totas.
Sin perder, Zapatero. Cuidado, lo que es muy importante para mí, sin perder nunca el pulso ni la forma, pero sin retroceder ni un milímetro.
Sí. En canvi, Pedro Sánchez, ahir amb el Sina semblava que estava demanant perdó per cada frase que feia. És a dir, que a més no cola, perquè és el llop amb pell de xai, però es feia com el manso constantment, que és una idea que també és veritat el que diu l'Anton, de tota manera, que jo crec, Anton, que hi ha més coses no poden provar. És a dir, ara serà l'hormiguero i lo de Nadia i l'economia, però és que la setmana passada la portaveu del govern Isabel Rodríguez era a les inversions mil milionàries amb infraestructures a Madrid i tal. El problema que té el PSOE és que li han menjat el terreny i li han menjat la moral. És a dir, i el que ha passat aquí a Catalunya ha sigut això. Avui el senyor Collboni ha explicat molt bé això, ha intentat dir que no hi ha blocs. Ha dit literalment la frase aquí no hi ha blocs, a Catalunya no hi ha blocs, una cosa així. O s'ha trencat la política de blocs. Però ell s'ha beneficiat de dos blocs. Un, els comuns, amb la dreta esquerra, i l'altre, el que ells han jugat més, és l'independentista no independentista, perquè, ostres, jo sentia tot de ministre, Isabel Montero i companyia, sortint a dir que és qui va manar Puigdemont i va mandar Puigdemont en Barcelona, pues si tu fas aquest discurs, sempre el farà millor PP i Vox. I com que no et queda aquest discurs, i com que lo de les mil milionàries ja ho donen per fet, doncs mira, li queda ara fer l'hormiguero i intentar explicar que econòmicament ho faran bé, però no, segurament no cola, ja és un discurs perdedor, certament.
Isabel.
No, amb la necessitat que parlava ara l'Anton Lozada dels impactes, o sigui, l'estratègia dels impactes a míting diari per promesa milionària i han comprovat que no els hi va funcionar durant la campanya de les municipals, que era bàsicament l'estratègia que tenien i que donaven per guanyadora davant d'un PP que no podia oferir res més que acabar amb el sanchisme. El que ens trobem ara és que el PP continua lligat amb aquest discurs del sanchisme, però el sanchisme no sap què fer. I llavors, sí, el que fer és, evidentment, fer aquest tour per teles amb la necessitat ara d'humanitzar el president del govern, de fer-lo...
Un poco tarde.
Sí, exactament, van una mica tard. Fins al punt de que el president del govern espanyol assumeix aquest cap de setmana que va 3 punts per sota del PP en les enquestes, quan el seu propi institut, el CIS, diu que va per davant. Vull dir que fer aquesta imatge, diguéssim, no, d'acte de contrició ara davant de l'electorat, doncs queda una mica curt, i segurament queda curt I deu haver-hi molta gent que deu estar omplint neveres de cava i altres coses, donant per fet que aquesta victòria de la dreta estava més que garantida. Sí, sí.
És que els debats del Senat, on Sánchez jugava, tenia doping perquè el reglament li anava a favor i ell podia parlar l'estona que vulgués i Feijóo no, va crear, jo crec que en l'equip de l'entorn de Sánchez, una falsa imatge de que era millor Sánchez que García Page, que era millor Sánchez que l'alcalde de Vigo, que era millor Sánchez que el Fernández Vara d'Extremadura, que era millor Sánchez que Ximo Puig, i es van equivocar la campanya al posar Sánchez per aquesta idea de que els debats del Senat havien sortit bé i que ell tenia bona imatge, la imatge internacional i tal, per davant dels seus candidats locals. I després cometen una altra errada, que és, jo crec, l'evident precipitació amb la convocatòria electoral. Estem veient avui, es constitueix Extremadura i Balears. Hem vist lo de València. O sigui, la carta que tenia Sánchez era que el PP s'enredés en els acords de governabilitat amb Vox i que, per tant, passessin uns mesos, que Collboni, doncs, ha sigut alcalde i que poguessin d'alguna forma dir, mirin, veuen, nosaltres, en el fons, podem ser una cosa endreçada si volem i aquests són un altre desastrillo. I tot això no ha passat, i això s'hi suma, amb tot això que parla l'entorn de les entrevistes, un darrer element, que és que ja tothom dona per guanyant, per guanyador a Feijóo, i per tant, tothom li està posant la catifa a Feijóo, i tothom li posarà totes les trevetes que siguin mediàticament, institucionalment, socialment, a Sánchez, perquè en terminologia americana és un pato cojo en aquests moments.
Però com ho podes dir que el Partit Popular no s'ha enredat en sus pactos con Vox? Hombre, es que es de todo lo que llevamos, lo único que le ha salido bien a Sánchez con el adelanto electoral. Otra
yo
cosa
no lo
que
veo exactamente como
otra, bueno, pero es que soy yo el que está hablando en este momento, el que traslada esa opinión. Bueno, entonces, es lo único que le está saliendo bien en este
primero,
momento. El único tema que obliga a Feijóo a salir de su zona de confort, en la que está cómodamente instalado, no es ni la estrategia de Pedro Sánchez, ni Yolanda Díaz haciendo de hada madrina de la izquierda, ni Nadia Calviño de superheroína de la economía, es Vox. Y el follón diario en el que lo está metiendo Vox.
No.
Del cual a veces salen regular y a veces salen fatal.
Mira,
fatal. Otra cosa es que la izquierda no esté sabiendo aprovechar eso. Otra cosa es que consigues la unidad de la izquierda. Eliminas a Irene Montero para sacar el asunto de Irene Montero de la agenda. Y eres tú, o sea, ayer Sánchez y hoy es Yolanda Díaz, son ellos los que se lían entre ellos a hablar del feminismo y de Irene Montero, haciéndole el trabajo a Feijóo. Y olvidándose de que aquí hay un tema. Es decir, la lectura que uno puede sacar de lo que está pasando es que en este momento el Partido Popular es la garantía de que la ultraderecha va a llegar al poder.
Sí, però fixa't en una cosa, eh? Ahir el País publicava una enquesta a la que el País, no la BC, no la Razón, no el Mundo, el País. I a sota hi havia un comentari de la directora de l'empresa d'enquestes del País en el que deia, és que la carta que estàs tu ara comentant en ton de dir la por de que ve Vox i l'extrema dreta i tal, no funciona. Quan li preguntes a la gent per què vostè deixa de votar el PSOE, resulta que el tema de Vox no recordo ara si era la cinquena o la sisena preocupació. Per tant, passar-te tota l'estona insistint, dient que miedo, que miedo, que miedo, que viene Vox, resulta que la pròpia empresa d'enquestes del País diu, aquesta és una carta i aquest és un argument que no tira.
Un moment que no parla del Bernat encara, hombre. Bernat, adéu, diguis.
Jo crec que de moment el titular d'aquestes eleccions, d'aquesta pre-campanya, vaja, vivim en campanya permanent, però seria, no és l'economia estúpid. Perquè realment la gestió del govern Sánchez, i això explica una mica la perplexitat del propi president, no és una gestió desastrosa a nivell econòmic, sobretot dins el marc europeu. I ahir el president veiem que davant del Carlos Alsina doncs exhibia una certa obra de govern, diríem en cursi, que és objectivament validable. El que passa és que, clar, a Sánchez jo crec que no és el moment de la gestió. La reclamem, però no és el moment. I se li contrarresta un PP, especialment un PP madrileny, que el tema del sentimentalisme, de la testosterona, el domina més que ell. I ara hem vist una reacció a això molt curiosa, que és un Sánchez de noves masculinitats, que és el que ens va criar ahir, no? Isabel, l'atenció de l'entrevista amb l'Alsina, no? Tu veus el Sánchez, que era una cosa més mascle alfa impossible.
Qui manda en la fiscalia?
I ahir el veies amb aquella cosa que semblava això, un home deconstruït, i clar, feia deies, aquest no és el mascle Alfa que jo conec. Llavors jo crec que els hi han fotut una bufa a contratemps i encara no saben què fer, perquè realment a nivell de gestió, insisteixo, no és un mal govern. Fins i tot amb coses que ha canviat d'opinió el president, com pot ser els indults, les pot justificar. O sigui, ell ho ha explicat perfectament, jo amb els indults vaig dir que no els faria. Claro, es que esto no va de economía. No, es la...
Que ya lo comentamos en esta tertulia. Esto sí, va sí. De derogar el sanchismo.
Ah. Sí, sí.
Entonces lo que tienes que llenar es ese concepto vacío en el que Feijóo se mueve con tanta facilidad. Entonces, derogar el sanchismo, ¿qué es? No, pues yo no pactaré con radicales, perdón.
Bueno, pero
si ya lleva 140
Antón,
pactos.
Antón, de sí, fet, el primer...
No, es que yo, mi gobierno, en mi gobierno sí, sí, no habrá ruido, perdón.
Claro.
No, pero si vamos de ruido en ruido.
Antón, es divertido yo... porque han de explicar qué es derogar el sanchismo, pero claro. Abans estaría curioso también que el sanchismo definís qué es también ell mateix. Es a dir, qué es el que se ha desdibuixat. Es a dir, yo tengo una sensación, ahora, cuando deia el Joan, diu, es que no moviliza això del PP Vox. Yo creo que si en un lloc nadie... podia... Si en un lloc, yo creo
que
no, podia...
Pero no la idea de la ultraderecha.
Sí, no, exacto, però el concepte és, si en algun lloc podia quallar això, Anton, era a Catalunya, que jo és pel que crec que aquesta operació que ha passat a Barcelona, és a dir, que la respectem, és legítima com qualsevol altra, etcètera, etcètera, però que fa explotar molts caps pel fet de que pacten gent que s'estava dient... Ah, el Pedro Sánchez refereix al PP com a ultradereta, i a Vox com l'ultradereta. El PP no cal recordar què diu del PSOE, dels socialistes i dels comuns. Bé, doncs aquesta gent s'ha entès per desplaçar a un alcalde que deien que era independentista, que ho pot ser però no és Puigdemont, per entendre's, i han fet aquesta caricatura. Aquí a Catalunya passa que era on podia quallar més un discurs de ojo que viene PP Vox. Ara, això veurem com ho gestiona l'independentisme, que és un clàssic, ho gestioni tot fatal, és a dir, i que no ho aprofiti i que ho deconstrueixi, però sí que hi ha hagut un sentiment de dir, ostres, doncs aquesta gent ens venia aquí a la pel·lícula de que venia PP Vox i vostès a Barcelona s'han aprofitat d'això. Per això, en certa manera, Esquerra fa el teatre que hem de posar com de segon Ernest Maragall, tot i que no és segon al Senat, i Junts per Catalunya li donarà molta bola a Xavi Trias. Bé, passaran del que us bombin a tots, que era aquesta sensació de dir, ostres, ens dieu que ve paper Vox i vosaltres us aprofiteu dels vots del PP, passarem d'aquest mem que us bombin a tots a un del sentiment a acció, a transformar-ho en acció? Si això passa, Pedro Sánchez tenia una opció encara, i ho havíem dit en aquesta tertúlia, de que no guanyi, però governi. I és important el resultat a Catalunya. Guanyarà el PSC? Sí, segurament sí, vaja, no hi ha cap dubte. Ara, guanyarà suficient com perquè això li doni opcions de sumar, i mai millor dit amb aquesta gent de la Yolanda Díaz, que és l'altra derivada. És a dir, jo crec que aquest espai està fet un desastre. És a dir, aquestes declaracions de Yolanda Díaz respiraven un cinisme espectacular, perquè dius, no l'he vetat. Home, no l'has vetat bé, directament te l'has ventilat de les llistes. És com el senyor Jordi Martí Grau l'altre dia dient que encara ara comença a admetre de que va dir que amb el PP ni a la cantonada i que l'endemà, literal, pactaven. És que això desgasta molt, Anton.
Me hace mucha gracia que lo de Irene Montero sea un veto, pero sin embargo, fijo, que se ha cepillado a la mitat de los diputados que tenen el Partit Popular en la lista del
Maestro. És una depuració.
No, és una renovación.
Está bien. ¿Renovación?
Yo creo que hay algunas cosas que son distintas.
No, cuando la izquierda cambia sus listas, es un veto. Cuando lo hace la derecha, está renovando. Feijóo ha llenado las listas de Madrid. La lista... Bueno, pero Feijóo ha llenado la lista de Madrid, de gente que vive en Madrid, lleva viviendo en Madrid el mismo tiempo que él.
Però no negociàvem un altre partit a l'hora de fer la llista.
Bueno, però és igual. Però per què un cas és un veto i per l'altre és una renovació?
Anton...
La llista de Madrid sí la negoció con Ayuso, eh?
Sánchez ha passat... Sánchez
estava negociando con alguien de dentro de su partido.
Sánchez ha passat de dir que la llei del sí és sí de la Montero era un exemple per les nacions avançades i que ens la quitaven de les manos, a dir-li ahir a l'Alsina que ell va intentar convèncer el dia abans de la publicació de la llei a la Montero de que la modifiqués.
El qual ve a ser
un reconeixement de que, en el fons, el Bernat jo crec que té tota la raó del món. Clinton ha mort en aquesta campanya electoral. No és l'economia. Perdoneu que torni al país. El país ahir t'ho diu. El votant socialista, lo que no li ha agradat són la llei del sí és sí, els acords amb Podemos, els acords amb Bildu, els acords amb Esquerra. Això és el que t'està dient el propi país quan està publicant això.
I per això va permetre que governi un senyor que va pactar con la ultradereta.
El Sánchez...
La votant d'esquerra està tan cabreado con Sánchez que dice, no, mejor Feijóo i un vicepresidente con Santiago Abascal, que van a traer orden, políticas progresistas, que és el que jo estic votant.
Joan. Jo volia acabar dient una cosa. Sánchez és un personatge que ha tingut moltes versions de si mateix. Recordeu l'abraçada, no de Vergara, sinó l'acord amb Albert Rivera. El no pactaré amb el Pablo Iglesias. El pacte que va fer Iván Redondo en menys de 24 hores amb Pablo Iglesias. I ara tornem, ho estem veient en aquesta precampanya, un Sánchez de les eleccions d'entre abril del 19 a novembre del 19 i un Sánchez de les eleccions de l'any 16. O sigui, amb ell li diuen, has de fer com Sant Pere. Nega tres vegades. Una a Podemos, l'altra a Bildu i l'altra a Esquerra. I amb això et podràs refer. I és el que està intentant fer.
I perdona, això, ara l'Anton deia, i aquesta gent que ha votat socialista pot passar-se al PP i Vox, ja, doncs els ajuntaments ha passat, a casa teva, per exemple, ha passat.
O igual es queden a casa.
Quants ha perdut el PSOE a Mataró?
Els mateixos que ha pujat Vox. Els mateixos que ha pujat
Vox. Bueno, perdona, o igual es queden a casa. Que molt sovint això és el que decideix.
Això, perdoneu, jo crec que és un tema que la llei del només sí és sí ha tocat un tema cultural que se'ns escapa. Ahir hi ha un moment que em sembla que és el mateix Sánchez que li diu, hi ha amics meus, homes de 40-50 anys, que aquesta llei els hi ha... Aquesta llei tampoc ha atacat tant la masculinitat, diguéssim, no ha estat... Però sí que és cert que el canvi cultural que ha provocat a un electorat que tradicionalment era d'esquerres l'està posant... Jo diria que sí, Anton.
Jo crec que no, de veritat.
Bueno, llavors què ha passat a ajuntaments on gent, per exemple, com a cas el Joan, que gent que abans votava socialista ara està votant la dreta? O a França, per exemple.
Però tu una relació entre la llei solo sí i el resultat de les municipals.
Jo crec que sí.
Entre altres.
Jo crec que això ha influït, sí, sí.
Té un problema immens per Sánchez i per Podemos, aquesta llei, que és que quan ells surten parlant del feminisme, que ells són protectors de les dones, tens l'argument facilíssim que te'l fa un estudiant de primer de polítiques, que és dir, escolti'm, però si vostè ha fotut a 1.000 persones al carrer, vols dir, rebaixat la pena, amb la qual cosa, l'argument de que jo sóc el gran a la nit de la defensa d'una causa, mora.
Estoy tan indignado por los violadores y pederastas que han salido a la calle con la ley solo si es así, que voy a votar a un señor que está condenado por violencia.
Perdona, Anton, és l'entorn cultural que fonamenta aquesta llei, el que li està molt
afectant. I un dia que estàvem aquí...
Ningú està d'acord...
Un dimarts com aquest, vam tenir en aquest programa la senyora Rossell, que ens va dir...
Victoria Rossell.
Que ens va dir de tot a tots per lo que li estàvem preguntant i no recordo que cap de nosaltres fos especialment incisiu, feien preguntes, va ser una entrevista d'estil pedagògic. Ell ens va dir de tot a nosaltres, però al final la que més mal li ha fet no hem sigut la gent que ha preguntat, aquesta senyora ha sigut Yolanda Díaz, que l'ha depurat.
Però el problema el que diu l'Anton és que segurament, i efectivament Pedro Sánchez ha buscat això, dir, ostres, ojo que bé, tot el que heu tingut ara els vostres ajuntaments i comunitats autònomes pot venir a Espanya, mobilitza't i vota'm a mi. Pot passar que algú no li agradi que vingui això, però que tu tampoc li agradis i tampoc et vagi a votar i es quedi a casa, que aquest és el drama de fons que té aquest moment Pedro Sánchez, és a dir, té prou discurs propi, omple prou de contingut el que és el sanchisme i l'alternativa PP-Vox com per mobilitzar la gent a la contra. Ostres, també és veritat que s'ha blanquejat Espanya a l'ultradreta d'una manera bàrbara, és a dir, els pactes amb l'extrema dreta, és a dir, però s'ha fet, és a dir, i s'ha fet a vegades amb el concurs d'uns socialistes que escoltes alguns d'ells, com el García Page o uns quants més, i et fa trobar les diferències amb algú del PP. Aleshores, què passa? Quan tu no et diferencies, quan tu fas això dels indults, però un poquito, quan finalment dius que no als blocs, però vas i pregonant per les cantonades que Barcelona no pode mandar Puigdemont, tot això, reitero, això ho farà sempre millor PP i Vox. Hi ha una part de l'electorat que no li agrada PP i Vox, però que aquest discurs potser tampoc no l'engresca, com les polítiques que hagi pogut fer el govern de Pedro Sánchez i de Podemos, que pot tenir les seves falles.
No, yo simplemente lo que intento decir es que yo, no, esto son estrategias, no es cuestión de tener razón o no, yo no estoy defendiendo aquí quién tiene razón, yo simplemente lo que pongo encima de la mesa es que la derecha tiene un mensaje y un objetivo claro. Ajá. Que es derogar el sanchismo. Y además ha sabido formularlo en una frase.
Sí. El sanchismo.
Bueno, derogar el sanchismo. La derecha tiene un mensaje de campaña claro, tiene un objetivo claro. El objetivo está muy claro qué es lo que hay que hacer para conseguirlo. Uh-huh. Y enfrente, que yo sinceramente es lo que pensaba que Sánchez tenía en la cabeza cuando adelanta las elecciones, y ahora sinceramente no lo veo claro, ¿qué pasó en las municipales? ¿Exactamente cuál era el objetivo para el votante de izquierdas? O sea, la derecha sabía por qué iba a las urnas y por qué iba a votar. A eso suman además las esta idea que no, esta idea que la misma noche de las elecciones se oía mucha gente del PSOE, no, grandes alcaldes y grandes presidentes de comunidades autónomas han pagado con su excelente gestión los errores de Sánchez. Bueno, a ver si no era tan excelente la gestión.
La gestión es importante.
A ver si no era tan buena la gestión. Pero dejando aparte ese tema, ya pasó, ya no tiene interés. La cuestión es, la derecha te dice, vete a votar para derogar el sanchismo. Y además te ofrece un objetivo que es conseguible, que está al alcance de la mano. Si quieres ganar estas elecciones, tienes que ofrecerle a tus votantes, a los votantes de izquierda, un objetivo igual de claro, igual de conseguible. Y exactamente cuál es el objetivo que nos ofrece que ayer Pedro Sánchez nos descubriera que tiene amigos que sean pobrecitos míos, sí. Hombres de 40 y 50 años en España que se sienten agredidos. Es que es acojonante eso. Sí, solo oírlo no sé. Es acojonante, ¿verdad? Sí, pero, solo oírlo es acojonante. ¿Cuál es el mensaje, pero, el objetivo que nos ofrece? ¿No? Que ayer fuera Pedro Sánchez Alsina a confesarnos esto de los hombres, es que, y que hoy Yolanda Díaz nos diga que es una incorrecta.